al matí a Ràdio Sabadell.
Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir con lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza, gracias a la mañana, yo no necesito poder.
Des de les 9 del matí fins a 2:15. El cub blanc.
I ara anem a fer un viatge en el temps. Ens traslladem fins l'any 1918. En el context de la Gran Guerra, la nostra ciutat treu al cap una colla molt especial, la Colla de Sabadell. I l'Acadèmia de Belles Arts vol visualitzar una excursió performativa, que de fet és la mateixa que feien Joan Oliver, Francesc Trabal, Armand Obiols i altres intel·lectuals de la nostra ciutat, fins a la Font del Saüc, a la Mola. Volem que ens donin tots els detalls del nostre guia particular, com sempre, en Gerard Torres Sant Martí, artista, docent i dinamitzador de l'Acadèmia. Bon dia, benvingut.
Bon dia.
I també doncs, aquí tenim dos artistes, ja van traient dibuixos, llibres i coses, informació, són el Guillem Arquer i l'Ivan Merino, que són els residents també de l'Estruc i també doncs, responsables de que avui tinguem doncs, una mica més d'informació sobre aquesta colla d'intel·lectuals que va ser tan important a la nostra ciutat. Bon dia, benvinguts.
Bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, per què? Doncs Gerard, explica'ns avui per què els hem convidat.
Bé, l'activitat ha estat organitzada, com tu molt bé has dit, per l'Acadèmia Belles Arts i l'Estruc. Forma part d'una activitat paral·lela a l'exposició 1918-2018 en Guerra, Tradició i Futur, en el que el comissari, el Joan Vila i Boix, que va estar la setmana passada, doncs, va contactar amb l'Estruc, amb l'Almudena i la Mariona, la curadora Nau Estruc, i els hi va proposar una possible idea, no?, de rememorar aquesta sortida que havia fet la Colla de Sabadell coincidint amb els 100 anys del final de la Primera Guerra Mundial. Llavors, doncs, els de l'Estruc van fer la seva feina i van proposar a ells dos, de fet, falta el Sergi Freixas, que forma part del col·lectiu Biscuits BCN amb l'Ivan Merino, i cada un d'ells, tant el Biscuits BCN com el Guillem Esarquer, doncs, va fer la seva proposta entorn a aquesta sortida per rememorar doncs, el que va fer la Colla de Sabadell.
Uh-huh. Quan us fan aquesta proposta, quina és la vostra doncs, acceptació? Teníeu clar qui eren o qui formava part de la colla i també doncs, com faríeu tota aquesta difusió a la ciutat?
Bueno, per mi va ser el primer contacte amb la Colla de Sabadell. Vull dir, suposo de no formar part del context local i el no ser un col·lectiu massa conegut dins del nostre territori, a Catalunya i fins i tot a Espanya, vull dir, a Espanya no crec que siguin gens coneguts, va ser com una excusa per realment conèixer gent que va ser pionera. Vull dir, van estar realitzant activitats i peces que estaven molt avançades per l'època que era, no? Vull dir, es van avançar el dadaisme i el surrealisme fins i tot. Vull dir, molts... És com... Aquesta sortida que vam fer a la Mola realment era com un aplec de diferents propostes que en els anys següents, després de la Primera Guerra Mundial, el temps entre guerres, es
va passar desapercebut, potser.
Sí, sí.
Sí, tot i que en la sortida va vindre el Cesc Prat, que també va estar aquí a la ràdio el dilluns passat. Ell va estar explicant que el Francesc Trabal, en Joan Oliver i l'Armand Obiols van ser els fundadors de l'Institut de les Lletres Catalanes. Vull dir que ell deia, per una banda, o sigui, aquesta colla feia, pues, com va estar explicant, trencaven faroles pels carrers, feien paelles, on li posaven tabac i cafè allà a la Mola, i després també et portaven doncs, músics d'alt nivell, no?, aquí a Sabadell, en el Cercle Federal, vull dir que tenien com aquestes dos vessants. La proposta que vau articular, Ivan, girava entorn a el que estava comentant el Guillem d'aquest presurrealisme, no?, que és aquesta foto on surten amb el paraigües i el... la barra de pa.
Nosaltres, de fet, ja coneixíem una miqueta la colla de Sabadell perquè fa uns anys vam muntar una exposició sobre el Joan Oliver i arrel d'aquella exposició que es va fer al Casal Pere IV, doncs sí que vam conèixer una miqueta la colla. I sí que ens vam fixar molt amb aquesta fotografia que tinc aquí davant, que bueno, llegeixo una miqueta perquè vam fer una mica d'investigació i deia que l'expedició cadascú amb un bastó enlairat que traspassava una barra de pa a manera de parasol predelinear. I allò ens va semblar superinteressant i vam creure que havíem de fer un homenatge a aquell símbol, no? I a partir d'aquí, doncs, bueno, com a dissenyadors de menjar, el que vam fer va ser desenvolupar una miqueta aquesta idea i fer una interpretació d'aquest ítem gastronòmic que diem. No? Al final el que vam fer
això,
va ser...
Això, perquè clar, després d'aquesta tasca de documentació, quin va ser el resultat?
Al principi el que volíem fer, ja que estàvem parlant de la Guerra Mundial i tal, volíem fer com un kit de supervivència, perquè també deia, l'escrit deia, el simulacre d'instal·lació elèctrica, l'arròs de comiat amb totes les sobralles, inclosos llaunes, xocolata, cafè i tabac. I la primera idea, volíem fer com un kit, una espècie de maletí on hi haguessin una sèrie de víveres i tal. I al final ens va agradar tant la imatge del pa que vam dir, no, hem de tirar per aquí. El que vam fer al final va ser, com que sempre fem tot comestible, vam canviar una miqueta el que era el bastó que punxava el pa i vam utilitzar uns pals de regalèssia que trobàvem molt potent també. A més, com que es feia una excursió i hi havia tot el tema de la natura i tal, vam agafar uns pals de regalèssia, els hi vam treure punta i amb aquesta punxa va ser amb la que vam clavar uns pans que vam dissenyar també i vam produir. I a dins el que era el pa també el vam canviar una miqueta, la seva configuració, i li vam com aplicar gravetat. Llavors també era més de línia encara, no? El que vam fer va ser un pa xiclet que es doblegava, no? I finalment la guinda va ser escriure unes lletres amb xocolata, perquè volíem que maridés també el pa amb la xocolata, que és un clàssic i tal.
Que aquestes lletres tenen a veure amb el poema monosíl·labs de Pere IV.
Exacte,
amb la tira llonga. No?
Com que vam tenir l'experiència de l'exposició del Pere IV, em vaig inspirar amb el tirallonga de monosíl·labs, perquè el tirallonga, la primera frase és un poc de fam i un xic de pa, i llavors el vam anomenar xic, de xic de pa.
Clar, i jo ara penso, quina va ser la resposta dels assistents en aquesta excursió, no? La gent venia preparada, els hi vau fer una mica de formació abans, o era, doncs, a veure què ens expliquen?
Sí, vull dir, ens vam aplegar tots a l'inici del Camí dels Monjos per començar a pujar i allà ens vam presentar, vam fer una petita introducció a el que eren els dos projectes presentats. En el cas vostre va ser una explicació una mica més extensa, a mi em va servir una mica més de com crear una petita incògnita deixant a quatre temes a l'aire i crear una mica d'interès. Però això, vull dir...
Érem una quarantena de persones a la vora i, bueno, molts d'ells no sabien tant d'una proposta com l'altra de què es tractaria. Sobre el de l'Ivan i el Sergi Freixas, pues, clar, tothom va estar encantat. Érem al matí, també teníem gana, no? I a més, pues,
va durar poc, no?
Rememorar bastant. El Guillem, clar, al principi no ho van entendre, però sí, un cop vam arribar a la Font del Saúc i es va continuar fins al cim de la Mola, doncs sí que el Guillem va explicar de què havia anat la seva proposta.
Sí, que en el fons la proposta, vull dir, el tema de no donar massa informació ja era part constituent de l'obra. Vull dir, al final el que vaig presentar, quan em van plantejar l'encàrrec, diguem-ne, amb el primer que vaig pensar és amb el tema de... Bueno, que em va passar quan treballava de monitor amb adolescents, no? Que vam fer una sortida a la muntanya i tots em deien, però per què pugem si després hem de tornar a baixar? Ens estem cansant per res, no? I llavors la imatge aquesta de pujar una muntanya, o sigui, és el pujar una muntanya implica tornar-la a baixar, i això se'n va relacionar directament amb el mite de Sísif, d'Albert Camus. I llavors el que va ser l'acció va ser com una recreació, una segona recreació, no? A part de la Font del Saúc, d'aquest mite de Sísif, de castigar pels déus a pujar durant tota eternitat una roca fins al cim d'una muntanya perquè després tornar a caure, o sigui...
Ostres, quin càstig, no? Un bucle, no? Allà un bucle.
Sí, el van castigar, el que van considerar que era el pitjor dels càstigs, que era durant tota l'eternitat està desenvolupant una tasca la qual no era capaç de completar. Un fracàs etern, no? Uh-huh. I llavors la meva acció va ser amb una pedra que vaig agafar de la zona baixa de la muntanya, que vaig intervenir i li vaig posar una petita nansa, creant un objecte escultòric. El que vaig fer va ser pujar-la caminant fins a dalt, fins al cim, i després tornar-la a baixar per deixar-la al principi del camí. O sigui, al final era una excusa per poder aprofitar les dinàmiques de comunicació que s'estableixen en qualsevol excursió que es fa a la muntanya. D'allò que t'apropes en el del costat, xerres una mica sobre la vida de cadascú, comentes la jugada, la ruta... I com, plantejant aquests temes dels que volia parlar, la gent se m'aproximava mentre fèiem la pujada per la muntanya, no? I llavors, al final, com amb gent que no tenia cap tipus de relació, que només havien vingut a la performance perquè els hi venia de gust pujar a la mola, doncs vam crear com aquest diàleg i vam conèixer més els uns dels altres.
I vau trobar que hi havia també molt desconeixement, no? Suposo, sobre la colla. Què és el que més els cridava després l'atenció quan els hi explicàveu?
Jo crec que la introducció de l'Ivan sobre aquest exemple gràfic, no? del pa, de la barra de pa punxada amb un paraigües, els va deixar ja una mica ja en context, no? Ja després a dalt, gràcies al Cesc Prat també, que va explicar la colla, doncs va acabar-ho de rodonir tot una mica.
Sí, i després a mi em va fer molta gràcia perquè a l'inici de l'excursió estàvem a un lloc i vam donar tot aquest menjar i la gent després com que... Era una mica interactiu, no? Perquè a mi m'ha trobat interessant que punxessin ells mateixos el pa, i després venia també amb un mocador que també estava inspirat amb un llençol que van portar de barres i tal, i cadascú es feia la seva pròpia proposta, no? Un el lligava d'una manera, l'altre se'l lligava a la motxilla i tal, i van fer la seva peça, no? Mhm.
Una mena de joc, no? Només, no només doncs, una manera de fer difusió d'aquesta colla, que ara arriba el centenari. Nosaltres dilluns vam parlar amb en Cesc, la setmana passada també aquí al Cub Blanc, i continuarem fent difusió doncs, de la importància, no? Però també doncs, a fer actes com aquest, suposo que conviden els ciutadans doncs, a jugar i doncs, a participar, no? D'aquesta experiència.
En la terra del Vallès, tres turons fan una serra. Quatre pins, un bosc espès. Cinc quarteres, massa terra. Com el Vallès, no hi ha res.
Déu, i tu què vols? Jo, doncs jo sols vull, ei, si pot ser... Un poc de fam, un xic de pa, un poc de fred, un poc de foc, un xic de son i un poc de llit, un xic de set i un poc de vi.
Continuem en el Cub Blanc conversant amb el Gerard Torres Sant Martí, també amb el Guillem Arquer i l'Ivan Merino sobre la colla de Sabadell. Us volia demanar també sobre la vostra valoració respecte a la importància d'aquesta colla, no? I l'empremta que ha deixat o que hauria d'haver deixat a la nostra ciutat.
Sobre l'activitat, jo penso una de les coses més importants del fet de que s'hagi realitzat i que la gent hagi pogut venir i veure-ho i apreciar una mica també l'organització i tot plegat, és aquestes sinergies d'entitats culturals que justament el programa de Sabadell i la Gran Guerra doncs, ha lograt. Llavors, nosaltres, per poc o més, intentem sempre col·laborar amb l'Estruc, però està bé que això es vagi perpetuant, no? I iniciatives com aquest del programa de Sabadell i la Gran Guerra, doncs, és evident. Llavors, jo penso que els assistents que hagin pogut venir, doncs, hauran palpat, no? Aquests lligams entre l'exposició de l'Acadèmia. Després, part de l'exposició de l'Acadèmia es trasllada també al Museu d'Art. Després que artistes de residents de l'Estruc hagin participat fent la seva aportació. I penso que això és una de les coses que crec que la gent s'hauria d'emportar, no? També el fet que a Sabadell hem d'anar tots a una, no? Una mica.
I vosaltres, què opineu? O no sé, o penseu que després d'aquesta experiència també doncs, tornareu a repetir doncs, aquesta proposta, potser, per fer més difusió?
Jo crec que en el nostre cas Nosaltres tenim un llegat, que no sé si ve de la colla o no, però és el mateix esperit, no?, de fer coses aquí a Sabadell de manera artística, bé plàstica, o bé musical, o bé literària, com sigui, no? En el nostre cas fem el que fem, i jo, que sóc aquí de Sabadell de tota la vida i sempre m'ha agradat pues, liar una mica la troca, pues, veig que hi ha molta gent que hi ha un caldo de cultiu molt gran. I la pregunta de sempre, no? Què passa a Sabadell? Per què no s'acaba de cuinar aquest plat, no?
Sí, perquè la colla de Sabadell no va ser l'únic referent diguem-ne d'un col·lectiu d'artistes que van fer una aportació cultural a la ciutat. Més endavant, després tindríem també el grup Gallot, que també cal reivindicar, perquè d'aquí van sortir molts artistes que actualment estan volant alt, i després també cal recordar també el grup de Sala 3, no? Llavors tot això va continuant. Probablement actualment també hi ha grups, el grup Starter, per exemple, no? Que precisament l'Ivan Merino no en forma part, i que recordo que ara en el museu, l'exposició Atlas Sabadell, hi tenen una peça. Després també l'Estruc també està cultivant també tot d'artistes que hem anat passant per allà i que hem tingut un llaç o altre. I això, pues, és important, el que comentava l'Ivan, no? Aquesta herència que tenim, pues, cal continuar-la.
Mm-hmm. Clar, a banda de la colla de Sabadell, a banda d'organitzar actes, concerts, un munt d'activitats, tenien una faceta molt, molt gamberra, no? Podríem dir que volien provocar, volien sacsejar, fins i tot despertar als ciutadans. Creieu que ara més que mai és necessari, doncs, aquest esperit també?
Sí. Sí, el tema és que al final entenc jo que com molts altres moviments en el món, vull dir, a la història de l'art, va sorgir com a resposta a una societat, no? I al final els contextos històrics no es podran repetir mai, sempre podem aprendre d'allò que ha anat passant, no? Però al final trobo que ells van reaccionar a la societat burgesa d'aquell moment, s'hi van rebel·lar, van començar a liar-la, no? Vull dir, això de rebentar sí, els fanals llançant pedres, vull dir, és com una... És lo de sempre, no? Lo típic que... Això és art, no? Trencar fanals? Doncs potser sí, perquè realment ells estaven expressant un malestar o tenien una intenció, que era la de remoure una mica la ciutat de Sabadell, no? Que al final era una ciutat basada sobretot en allò industrial, pues, tenien tota la classe obrera, que eren els que anaven a treballar als vapors, però després teníem tota aquesta classe alta dels burgesos, que eren els propietaris, vull dir, una ciutat que tampoc conec massa el context històric, però m'imagino que no passessin coses massa interessants, no? Que si no seria un...
Era una època que suposo que la gent treballava i, no? I poca cosa més, no?
Sí, sí. Bueno, les ciutats també, però en general, jo penso que eren contextos molt, molt grisos, no? Mai més ben dit. Les fàbriques, la gent intentava sortir una mica de la monotonia i, pues, bueno, pues, dins del sistema, pues, intentar fer alguna cosa. A vegades diem, hem de sortir del sistema per fer d'això, però igual treballant des de dins, pues, es poden lograr coses... Pues, que reverteixin la situació. Una cosa que molt divertida que em va semblar que va explicar el Cesc Prat sobre la colla de Sabadell és que van fer una publicació al diari de Sabadell de dues famílies que estaven confrontades i van dir que un membre de cada família, doncs, es van casar. Llavors, clar, això devia causar un rebombori perquè...
Imagina't!
Era un fake news, no? Avui que està tan de moda el fake news, i ja ho van fer en aquella època.
Van ser precursors, no? En
Diríem
aquest
sentit. Que potser sí.
I, clar, penso, ara suposo que establireu més sinergies, no?, entre l'Acadèmia, l'Estruc, també, doncs, amb els organitzadors del centenari per continuar fent activitats d'aquest tipus.
De fet, el Cesc va convidar, no?, a que durant al llarg de tot aquest any estàvem molt oberts a rebre propostes en tots els sentits, no?, relacionats amb la colla, pel seu aniversari.
Sí, i que al final, si realment es volen fer coses a ciutat, no hi ha res millor que les diferents organitzacions s'apleguin, no?, per fer aquest tipus d'esdeveniments. Vull dir, conec molts casos de gent que ha fet tallers, ha plantejat activitats, i és que al final no s'hi presenta ningú, s'hi presenten 5 persones, però és que el dissabte érem 40, i de totes les edats. Vull dir, va ser una experiència molt rica, trobo, per tots. Tothom estava molt predisposat a disfrutar de la sortida, i a part d'això vam aprendre molt, però és això. Vull dir, al final, si ens apleguem, sempre serem més gent.
Totalment.
Clar, tot aquest aprenentatge, no? I aquesta convivència que explicàveu abans, que també és molt, molt interessant, aquesta dinàmica, però a vegades sembla que no arriben, no? Les activitats, cal potser més difusió.
No, sí, fins i tot, vull dir, per plantejar tot el tema de la performance, vam estar en contacte amb el vicepresident de la UES, amb en Salvador, que vam anar a fer la ruta amb ell per trobar la ruta més assequible i més adient pel que volíem fer. I és com això, no? Com a través d'excuses d'anar coneixent a diferent gent que treballa o que té organitzacions a Sabadell, doncs realment jo, que sóc de fora, com que sóc capaç de submergir-me una mica més en tot allò que està passant, i sobretot això, aprendre, perquè la sortida amb el Salvador va ser molt interessant.
Doncs recordem, que el proper 1 de desembre també, doncs, hi haurà una altra activitat centrada en la colla. Serà l'espectacle de poesia Què sóc jo, un recital de textos de Pere IV a càrrec dels poetes Feliu Formosa i Cinta Massip, i també de l'acordionista Joan Alavedra. Doncs ha estat un plaer descobrir...
Jo només vull afegir una coseta al que deies, també, que aquest dissabte, aquest dissabte 17, a les 7, hi ha una visita guiada a l'exposició de l'Acadèmia pel mateix comissari, el Joan Vila, i bueno, que explicarà, contextualitzarà tot una mica el que hem estat parlant i el perquè de la mostra, i coincidirà amb aquesta festa de la llana, que li hem dit que és que els assistents que vagin en certs comerços, que els direm el dia de la visita guiada, amb una peça de llana, pues, obtindran un descompte en algun article. Per exemple, amb una bona cervesa de l'Olut, que són molt bons amics, doncs que sàpiga que ja ho tindrà.
I només, doncs, per portar aquesta peça de llana i una mica de curiositat, una proposta molt interessant. Moltes gràcies, Gerard, com sempre, un plaer. I a vosaltres també, Guillem i Ivan, que vagi molt bé.
Gràcies. A vosaltres.
Una nit de lluna plena, tramuntarem la carena, lentament, sense dir res. Si la lluna feia el ple, també el feu la nostra pena. A Catalunya deixi el dia de ma partida, mitja vida com dormida, l'altra meitat vingui amb mi per no deixar-me sens vida. Avui en terres de França i demà més lluny pot ser. No en moriré d'enyorança, ans d'enyorança viuré, ans d'enyorança viuré. En ma terra del Vallès, tres turons fan una serra, quatre pins, un bosc espès, cinc quarteres, massa terra, com el Vallès no hi ha res. Una esperança desfeta, una recança infinita.
Al matí. Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter @radiosabadell.